Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Junts ha demanat una comissió d'investigació sobre el cas de la nena de 12 anys que va ser víctima d'agressions sexuals per part d'una xarxa de pederàstia mentre estava sota la tutela de la DGAIA. La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, ha dit que el Departament de Drets Socials és un desgavell i volen saber què ha passat dins la cúpula de la DGAIA que va ser destituïda el mes de març.
És evident que les notícies que surten no són positives i des del grup parlamentari de Junts volem arribar fins al final. Antifrau està també investigant això, la Sindicatura de Comptes ha fet un informe i per tant nosaltres volem arribar fins al fons de la qüestió i per això hem impulsat aquestes iniciatives i avui hem fet públic que fem aquesta petició de comissió d'investigació.
La consellera ha dit que compareixerà al Parlament, no ha posat data de moment i ha anunciat que la Generalitat es personarà com a acusació popular en el cas. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys per haver violat una menor de 16 anys a Arbúcies. Els fets van tenir lloc dissabte 3 de maig a la nit, enmig del carrer. Posteriorment, la víctima va denunciar-ho a la comissaria i la policia va detenir el jove el 7 de maig, que està en llibertat a l'espera de judici i amb un ordre de no acostament a la noia. Els dos joves es coneixien del poble. Com a mostra de rebuig a les violències masclistes, l'Ajuntament d'Arbúcies ha convocat una concentració aquest mateix dijous a 6:45 del vespre. I el govern català planteja la necessitat de modificar la llei trans arran dels casos de dos bombers que han demanat el canvi de sexe registral. Interior investiga si ho han fet per intentar ascendir professionalment amb més facilitat. Escoltem Núria Parlon.
Que aquestes lleis, també en el marc dels cossos operatius, no es puguin vulnerar i utilitzar precisament per evidenciar tot el contrari del que volen aconseguir. I en aquest sentit, el Departament d'Interior i Seguretat Pública serà clarament contundent en la seva expressió davant d'aquestes actituds que van totalment en contra de la feina i de les fites que estem aconseguint.
I el 8% dels conductors circula diàriament sota els efectes de la droga a les carreteres catalanes, mentre que el 0,85 ho fa després d'haver consumit alcohol. Ho constata un estudi d'alcoholèmies i drogues aleatòries que fa el Servei Català de Trànsit amb els Mossos i la Universitat de Barcelona. Les substàncies estupefaents més detectades han estat el cànnabis i la cocaïna, seguides de les amfetamines. Per cert, que l'estudi s'ha efectuat a 13.000 persones amb proves d'alcoholèmia i de drogues. I acord entre l'Ajuntament de Tarragona i els sindicats de la Brossa, que de moment aparquen les mobilitzacions. Ara la pilota calenta està al sostre de Fomento, que ha de decidir si apuja els salaris un 3,5%.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 15 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia. Si aquest dijous al matí ha començat amb tranquil·litat, jo sí, amb boires a les comarques de Lleida i de la Catalunya Central, a hores d'ara ja tornen a créixer els núvols amb força i acabaran deixant ruixats al llarg de les immediates hores, sobretot a les comarques de Barcelona i les del Prepirineu. Els ruixats més intensos, sempre puntuals, cauran a cavall del Solsonès, del Lluçanès, Osona, també al Berguedà i per una altra banda els dos Vallesos o cap al Mollanès. Alguna gotellada, tanmateix, arribarà a l'interior tarragoní i, en canvi, es lliuraran d'aquesta pluja a l'Alt Empordà, per exemple, amb una mica de tramuntana i també a les Terres de l'Ebre. A l'Alt Pirineu, independentment, núvols enganxats aniran deixant algunes nevades als 2.300 metres d'altura. La tarda, suau, malgrat aquests núvols que aniran creixent. Demà ja farà molt més sol, a la tarda algunes nuvolades a Girona, bàsicament, i demà tira cap amunt més la temperatura, tot i que al matí despertarà frescal. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats preguntarem si hi ha suficient oci nocturn pels joves del Vallès Occidental. Li preguntarem a José Luis Castet, propietari de la discoteca Meló a Sabadell i director del festival Observa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el cas de la menor tutelada violada i l'afectació al cervell de l'accés de treball. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Badalona Capaç amb la seva presidenta Maite Arquer. Continuarem amb Patrimoni des del Prat de Llobregat per fer un repàs històric en commemoració dissabte que ve del Dia contra la LGBTI-fòbia. Acabarem amb cultura i ho farem per celebrar els 30 anys del grup d'havaneres de Castellà del Vallès, Mar i Vent. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrirem un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa encara hi ha esperança per recuperar algunes línies que ha retallat el Departament d'Educació de cara al curs 2025-2026, sobretot pel que fa als dos grups d'I3, un al Col·legi Roc a l'Abel i l'altre a l'Agustí Batre i un grup singular a secundària. El Consell Escolar Municipal Extraordinari, que es va celebrar dimecres, la regidora va explicar als membres del Consell la darrera reunió de la taula local de planificació. L'alcalde i ella mateixa van remarcar que no estan d'acord amb la decisió presa pel departament i van argumentar que, tot i que hi ha 109 vacants a I3, les dades diuen que a la zona 1 falten places d'escola pública. Per això es vol recuperar el grup de Roc a l'Avern. I a la zona 4, a l'Agustí Bartra, les famílies han demanat aquesta opció a la preinscripció molt per sobre de l'oferta. La resposta del departament es coneixerà a finals d'aquesta setmana o a principis de la següent. Els membres del Consell han explicat que aquesta retallada de línies ha condicionat la decisió de les famílies i que ha arribat a les portes de la negociació del concert amb l'escola concertada. També demanen que es faci efectiva la proposta de Comissions Obreres en un anterior Consell, que és la de crear una comissió que elabori dades per poder negociar amb el departament la planificació de cara a futures i preinscripcions.
Gràcies, Sergi. Seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els delictes sexuals han estat els que més han crescut a Sabadell durant el primer trimestre d'aquest 2025. Respecte al mateix període de l'any passat, s'han doblat, passant de 7 a 14 agressions sexuals amb penetració. No obstant això, segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, el total de delictes ha baixat un 11,8%, ja que han passat dels 2.863 als 2.525. A trets generals, han caigut els furts en un 3,9%, els robatoris a domicili un 44% i les estafes un 27%, però, en canvi, com hem dit, han pujat aquests delictes sexuals i s'han duplicat les agressions amb penetració.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat Badalona Acull ha acusat d'inacció al govern municipal en matèria social. Ho ha fet aquest dimecres a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya, on han comparegut a petició d'Esquerra Republicana. L'entitat ha assegurat que la resposta de l'Ajuntament pel que fa a les problemàtiques socials està, diuen, per sota d'altres ciutats metropolitanes. Ho han exemplificat amb la sortida del consistori de la taula sense llar, el tancament de l'alberg Can Bufí Vell, la manca d'un menjador social o el tancament del Consorci Badalona Sud. Des de l'entitat posen de relleu que diferents organismes contacten entitats com Badalona Acull quan es troben amb persones amb necessitats d'atenció social en comptes de fer-ho amb l'Ajuntament. Escoltem el representant de Badalona Acull, Carles Segués.
És la ciutat Badalona que menys recursos destina per atenció social, tenint en compte el nombre d'habitants. Cada vegada aquestes persones que ens arriben per demanar ajut de tot tipus ens venen derivades dels instituts, de les escoles de primària, dels CAPs, fins i tot de la residència Germans Trias i Pujol. Des d'allà, els serveis socials allà, quan detecten problemes, els deriven cap a Badalona Acull, no els deriven cap als serveis socials municipals.
Recordem que el consistori assegura que treballa amb l'obertura d'un menjador social i d'un alberg. També afirmen que la majoria de persones que viuen al carrer a Badalona estan sent ateses per serveis socials.
Gràcies, Anna. Continuem encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Junts per Catalunya ha presentat un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per desencallar l'alta velocitat al Prat. Es tracta d'una proposta ja prevista fa més de 20 anys que permetria que aquests trens s'aturessin al baixador construït aleshores i actualment sense servei, i així connectar amb el nou accés en rodalies que s'està desenvolupant amb les dues terminals de l'aeroport. Escoltem el diputat al Congrés, Isidre Gavín.
Això vol dir que nosaltres volem que el Prat sigui un hub. Un hub que vol dir amb més connexions intercontinentals. Un hub que ens connecti com a país al món, que ens permet fer les fires ICE, Mobile, que ens permet ser un aparador d'infinitat d'activitats estratègiques pel nostre país.
Alhora, l'acord polític preveu fer realitat la també promesa estació intermodal, que hauria de permetre dignificar el servei de rodalies, actualment sense escales mecàniques i amb només un ascensor per sentit. L'acord també posa data a la proposta i, segons la formació, es preveu que el primer trimestre de l'any que ve el projecte constructiu vegi la llum al final del túnel.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellar. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, presidirà aquesta tarda a partir d'un quart de vuit el lliurament als jardins del Palau Tolrà de la beca Oriol Papell, una iniciativa que arriba a la desena edició, impulsada per Esquerra Republicana de Castellà i dotada amb 2.000 euros provenents íntegrament de les aportacions dels regidors del grup municipal d'Esquerra. La beca, creada amb l'objectiu de promoure i reconèixer l'esforç, el talent i el compromís dels joves del municipi, vol contribuir a fer possible la continuïtat dels seus estudis i projectes personals. Durant el mateix acte també es farà entrega del Premi als Valors Republicans, que enguany recau en la figura de Lluís Font, professor del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i persona àmpliament vinculada a la vida associativa de Castellà.
Gràcies, Rocío, i acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
Sant Cugat serà del 21 al 25 de maig l'epicentre del sul, el rigui i el fang amb l'onzena edició del Festival Sant Cublac. Amb el lema L'última esperança, el festival fa una crida al pacifisme, a l'ecologisme i al protagonisme del jovent com a motor de canvi en un món marcat per les crisis globals i les restriccions culturals. La programació del festival s'ha presentat aquest dimecres a la Casa de Cultura. El director del festival, Ricky Andersons, ha explicat al magazín Faves Comptades que l'edició d'enguany proposa una mirada crítica al context actual. El clima empitjora, hi ha guerres arreu del món i les institucions no aposten per la cultura. Aquesta és la nostra manera de resistir, ha dit. Amb una estètica postapocalíptica als cartells, on s'hi pot veure el monestir derruït amb un pianista tocant amb una màscara de gas i el carrer Santiago Rusiñol inundat, el festival vol provocar i alhora reivindicar la cultura, la pau, l'ecologisme i el paper clau de la joventut en la construcció d'un futur millor.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sabadell i Terrassa són les dues poblacions més grans del Vallès Occidental i comparteixen la capitalitat de la comarca, però la majoria de joves prefereixen sortir de festa a Sant Cugat o a Barcelona. Així ho han assegurat molts sabadellencs que comparteixen l'opinió de la seva colla d'amics.
Jo no vull Sabadell, jo prefereixo llocs com Sant Cugat, Barcelona, coses així. Sí que és veritat que hi ha locals que estan bé per prendre alguna cosa i per sortir així, si vols sortir per aquí a prop, com per exemple la nit, que també està molt bé, però jo no sortiria per aquí, jo m'aniria a Barcelona abans que venir aquí.
Ens anem o a Sant Cugat o això, has d'anar a Barcelona o a algun lloc que sàpigues on posen alguna musiqueta i coses així.
Sí que hi ha alguna discoteca, però la oferta que hi ha no és la gran cosa i bueno, sí que hem d'optar per anar pues, altres llocs, no? A Sant Cugat i tal.
Bueno, sortim més també molt a Sant Cugat, que és bastant més conegut, a teatre també, i sí, sí, la veritat que sempre em plantejo, primer miro fora i després ja, si no, busquem una mica d'opció Sabadell.
Tot i això, des d'avui fins a mitjans de juny, Sabadell recuperarà el pols amb un doblet de festivals a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Aquest vespre, els Pets dispararan el tret de sortida de l'Embassat amb un concert que ha exhaurit totes les entrades, unes 2.000. I la setmana que ve, Doctor Prats i Saxeni li agafaran el relleu amb el festival Observa. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs sí, aquí a Sabadell tenim el pròxim mes una mica solucionat en aquesta matèria amb el festival Embassat i Observa, però fora d'aquí, què hi ha? Doncs fins fa poc les alternatives eren ben poques i per això ara parlarem amb en José Luis Castet, no?, que és el director del festival L'Observa, però també propietari d'alguns locals d'oci nocturn que han obert recentment aquí a Sabadell, a l'antiga zona hermètica, per veure una mica quin era el panorama i quin és actualment. José Luis Castet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica, ara afrontarem uns caps de setmana de festivals aquí al Parc Catalunya, on ens trobem ara, però amb quin objectiu, amb quina finalitat va néixer aquest festival, L'Observa, ara fa 4 anys?
Pues la finalitat de l'objectiu era apropar la cultura i la música en viu i l'oci a la ciutat, no? Sabadell és una ciutat molt gran en què no hi havia una gran oferta de música en viu i concerts i oci, i bueno, i ens vam tirar a la piscina i vam començar a fer aquest projecte que ja porta 4 anys i bueno, i de moment funciona.
Exactament, perquè aquí a Sabadell, més enllà de l'Embassat, no?, que ja està molt consolidat amb 17 edicions, però tret d'això no hi havia cap espai on poder escoltar música en viu així de manera habitual, per entendre'ns, no?, de manera recurrent.
No, la veritat és que no, perquè també a Sabadell tenim una manca d'espais no municipals on escoltar música moderna. I no hi havia res, la veritat, i creiem que era necessari, no?, sobretot com a amants que som de la cultura i de la música, crear aquest projecte i aquest festival perquè tothom pogués gaudir d'això, perquè creiem que avui en dia, i ara més que mai, no amb els temps que corren, és molt important socialitzar-se, consumir oci i música per poder evadir-te de la situació que estem vivint.
Mm-hmm. Ara, després de 4 anys, diries que s'ha satisfet una mica aquesta demanda, que s'ha cobert?
Jo diria que sí, potser algun altre veí de Sabadell et diu que no, però jo diria que sí, la veritat que els números no així ens ho diuen, vull dir que cada any ve més gent al festival, tenim més públic, més gent el coneix, i això és un bon símptoma, no?, i és el resultat de que això funcioni, que la gent vol, que era necessari.
Més enllà d'aquest festival, que s'allargarà més o menys fins a mitjans de juny, pel que fa a la resta de l'any, no?, a totes les alternatives d'oci nocturn, fins fa poc més d'un any que va tornar a ressorgir la anomenada zona hermètica, no hi havia pràcticament res, més enllà de la nit, que crec que també està a mans teves, però no hi havia pràcticament res, vull dir, la gent, els joves de qui sabien el que volien sortir de festa un divendres o un dissabte, quines alternatives tenien?
Pues no ho sé, la veritat, perquè jo, com que sempre vaig a la nit, no sé on anaven. No, aquí a Sabadell, més enllà de les 3, no?, o dels 4 bars que hi ha pel passeig o pel centre, no hi havia res. I el que hi havia, més enllà de la nit, no era com una discoteca com a tal, no era un lloc on música i llums, no?, com poder tenir la sensació, l'experiència de discoteca. I això és que no hi havia res. Llavors, pues, ens vam embarcar l'altre projecte, no?, a Maloa, i nosaltres vam obrir el novembre, i ara hi ha una mica més d'oferta a la zona hermètica, però ens estem trobant que està costant una mica canviar d'hàbits la gent després de tant temps. Ens està costant una mica omplir i fer venir a la gent jove, sobretot a la nova zona hermètica.
Clar, perquè ara mateix, si no recordo malament, hi ha 3 locals, no?, d'oci nocturn a la zona hermètica, un d'ells el Maloa, que esteu, n'ets el propietari, però clar, la zona hermètica la gent ho coneixerà perquè va ser molt coneguda, no?, però vull dir, és un polígon apartat del centre perquè el trasllat fins allà, el transport, és una mica dificultós, i més si vols sortir de festa, perquè llavors amb vehicle privat, doncs, una mica complicat, compaginar això.
Sí, a veure, això és complicat, però no sé si hauríem de fer un estudi d'això. Jo et convido a que el facis.
M'ho apunto.
La gent... És a dir, jo crec que hi ha una gran part de la gent jove que no surt, però una altra part de gent jove surt. I si no surt a Sabadell, haurà d'agafar el cotxe igualment, llavors, per anar a Terrassa, per anar a Sant Cugat, per anar a Barcelona. Llavors, jo crec que la gent surt, però no està acostumada, o canviar-la d'hàbits és molt complicat. Llavors, cal feina, picar pedra, i és un camí llarg. Jo també, que soc molt de fustigar-me, no?, cada vegada que no omplo el club allà a Maloa, ens emmirallem en altres discoteques del Vallès o Maresme o Barcelona, però clar, són les discoteques que tenen un altre bagatge, que tenen molt més històric. Nosaltres al final portem 6 mesos oberts només, i crec que acabarem omplint, no?, que l'experiència que oferim nosaltres és la millor del Vallès, no?, perquè hem preparat una discoteca molt ben equipada, però falta acostumar la gent, que la gent la conegui i que es faci allò com casa seva.
Mm-hmm. Perquè per la gent que no ho conegui, no?, perquè ara mateix també ens estan escoltant des de Terrassa, Sant Cugat, una mica el Prat inclús, vull dir que el rang ara mateix és molt ampli. Què ofereix Maloa per a aquells que no ho coneguin? O sigui, en quin model us vau emmirallar per obrir una discoteca aquí a Sabadell? Quines característiques havia de tenir?
Bueno, la veritat és que nosaltres, o jo personalment, per la meva feina també he voltat molt, no?, i he fet molts clubs i moltes sales de concerts, i he conegut moltes experiències, i llavors al final era una sala gran, no?, amb molts inputs, no? Volem que l'experiència sigui molt completa, i a nivell de so tenim un so molt, molt potent, una sala que sona molt bé. De fet, hem tingut formacions per tècnics a la nostra sala, una pantalla de LED gran que et pugui fer una sensació immersiva, i a nivell de llums, pues, que hi hagi molts llums i molts efectes, no? Al final és una mica sensació de discoteca, no? De tornar abans de discoteca gran, i no el típic pub de poble, no? Vull dir, el que seria una discoteca, una experiència bona, de que a part de fer-te la teva com els teus amics, pues, estàs allà i estàs disfrutant de la sensació.
Mm-hmm. I llavors, ara comentaves que us està costant una mica omplir. Quins creieu que són els factors, no?, que us fan perdre aquesta clientela? O sigui, per què creieu que la perdeu? Perquè van a altres discoteques del Vallès? Perquè, doncs, la ubicació, la zona no és la idònia? Una mica, quins són els factors, no?, que us impedeixen avançar?
Jo crec que no és perdre-la, sinó que encara no l'hem guanyat. Que és una mica, no?, vull dir que són coses diferents, no? Perquè la gent que ve repeteix perquè se sent molt a gust, però falta que vingui més gent, que la conegui i que es facin allò com que seva. Vull dir, ens falta temps i rodatge, com qualsevol projecte.
Uh-huh. Creieu que hi ha gent, per exemple, que va a discoteques del Vallès, com per exemple podria ser Munt de Sant Cugat o la República de Terrassa, per exemple, que trobaria el mateix aquí a Sabadell, però el que comentaves abans, no?, que al final, com que ja s'ho coneix, perquè les altres, doncs, són més històriques, tenen més anys o són més conegudes, van cap allà?
Sí, 100%. Al final, la gent va on coneixis en còmode, i canviar d'hàbits a la gent, ensenyar-li una cosa nova i que li agradi i que torni, és complicat. Nosaltres ho estem fent, però ens falta rodatge, falta temps.
Mm-hmm. Anant una mica més enllà, no?, també a la importància de donar aquests espais no només al jovent, sinó també, doncs, a la gent gran, no?, una mica per la societat actual, ho comentàvem ara per sobre. És molt important, doncs, trobar com espais d'esbarjo, de distracció, de no pensar en res, no?, de poder-s'ho passar bé. I és com que aquí a Sabadell no hi ha espais d'aquesta manera, i és important realment. Vull dir, una mica la resposta o les sensacions que de la gent que ve a la nit, o ve a Maloa o al festival, observa, no?, una mica què diuen.
Agraïts, estan contents. També és molt diferent, crec, que una discoteca a l'uso que un festival, no? Quan venen al festival aquí, l'experiència de l'amfiteatre i de l'Observa, pues, és una experiència molt bona, perquè l'espai, sempre ho recordem, és únic, és idíl·lic, té una sonoritat molt bona també, i és un altre format d'oci, no?, potser més familiar o més cultural, no? però surten molt contents i quan venen a Maloa la veritat és que tothom que ve a Maloa flipa perquè no l'experiència, vindre l'experiència d'entrar, no l'efecte wow aquest, no? És molt bo i positiu i la gent se sent molt còmoda i els tardeos per gent així més gran estan funcionant molt i la gent repeteix, estem omplint cada dissabte tarda amb els tardeos.
Clar, aquesta és una altra, els tardeos, o sigui, que això que està més de moda, no? Ara una mica també aquí ens trobem el mateix, ja no només festa de matinada pel jove, sinó que per la gent gran, que potser no vol sortir fins les 5 del matí o fins les 3 del matí, tampoc hi ha res, vull dir, aquí a Sabadell que jo conegui no hi ha res en plan d'això, de tardeo.
No, bueno, hi havia, no? A veure, tu el tardeo al final sempre el pots fer un bar, no? Perquè els bars estan oberts a la tarda, no? Però com al final nosaltres és el que remarquem, que estem oferint una experiència, no? Que és el conjunt d'audiovisuals i de llums i que la gent li encanta i s'ho passa molt bé i balla i es fa el seu gin tònic o la seva cervesa i surten molt feliços i amb ganes de repetir. Tenim molta gent que repeteix cada cap de setmana. També estem oferint diferents tipus de tardeo, diferents música, però tots enfocats a un públic una mica més gran i surten molt contents. L'experiència és molt bona.
Ja l'última, ha estat difícil arribar fins aquí? Vull dir, potser si hi ha una manca, no, d'oferta, és perquè al final tots els tràmits per obrir un local d'oci nocturn o per muntar un festival, no, que això ja és un altre nivell, són difícils.
Sí, la veritat és que el camí ha estat molt difícil. Ha estat molt difícil, també és molt enriquidor, aprenem molt i la veritat que després la sensació és molt bona. Però bueno, és el que ens queda després, no, a mi com a propietari o director del festival. Hem patit molt, sempre també us remarquem, vull dir, no, nosaltres tenim darrere grups inversors, no som un Primavera Sau, no som un Sonar, no, som nosaltres amb les nostres mans, els nostres amics i la gent propera que tenim, i al final acabes movent quantitats de diners importants que no sempre surt com tu t'agradaria, no? Perquè sobretot començar després de tant temps amb un projecte així de concerts o de música en viu i acostumar a la ciutat i al conjunt del Vallès a que això ho passi i que vinguin i que paguin entrades, no? Està sent dur, ha sigut dur i és una feinada, però bueno, són gent que ens agrada el rock and roll. Són gent jove, no, encara que no ens cansem i que volem fer-ho i estem tirant endavant. A nivell de números, sí que, bueno, ha sigut això molt dur, no? Perquè al final vivim en un món capitalista, malgrat ens pesi, sense diners no pots fer res i els diners porten més diners, però de moment com que no els tenim, nosaltres tenim les nostres mans, que són el nostre capital, el nostre punt fort, el nostre múscul, i aquí aguantem i resistim. Llavors, bàsicament, el que demanem a la gent de la ciutat i del Vallès és que vinguin a consumir música en directe, concerts i noves experiències a Maloa, perquè això pugui durar molts anys. I jo personalment, òbviament, sempre tens, no, pues, sempre fas això amb comprar diners, no? O sempre en el cap de poder guanyar-te la vida, no? Però no som gens amb moltes ambicions o que volem anar amb un Ferrari pel carrer, sinó fem això perquè ens agrada i que amb Maloa ens està costant una mica també el fet de nosaltres hem fet o gràcies a que jo guanyés la llicència tenim una sala de concerts, no? On poder acollir concerts de música moderna a la ciutat, però falta que la gent encara vingui a consumir perquè a hores d'ara costa molt programar música per poder recuperar els diners o ni que sigui cobrir gastos.
Doncs Radiografia Feta, moltes gràcies per haver-nos, doncs, explicat una mica com ha estat aquest procés, no? Aquesta experiència, i també, doncs, crida feta, no, a tota la ciutadania perquè sàpigui les alternatives d'oci nocturn que hi ha aquí a Sabadell. Moltes gràcies.
A tu, Júlia.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
A 5 de la tarda, temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. Xavier, molt bona tarda. Et trobem a Badalona, com sempre, oi que sí?
Sí, sí, estic per aquí a Badalona. Bona tarda.
Bona tarda. Per cert, les festes de maig encara continuen o ja les esteu finiquitant?
Mira, saps què passa? Que com que jo estic a Santa Coloma treballant, aquí les festes em queden una miqueta desplaçades, una miqueta lluny.
Val.
Vull dir que no les puc gaudir, no les puc gaudir.
Ja, ja. Anem a Terrassa, ja hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I la Cristina Roniz, que és presidenta d'AD Vallès, ens acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs parlem del tema d'actualitat a casa nostra i és aquest cas que té com a protagonista una nena de 12 anys tutelada per la dgaia, violada en reiterades ocasions, i que el cas, de fet, s'ha descobert com la punta d'un iceberg que doncs amagava una xarxa de pederàstia. Jo la primera impressió que m'agradaria recollir és el que us provoca una notícia d'aquest tipus, que la tenim tan a prop. No sé quin tipus de qualificatius o adjectius se us passen pel cap, des d'escandalitzats, enrabiats, no sé, vosaltres mateixos. Xavier.
Home, sens dubte d'entrada és terrible que això li passi amb una nena adolescent. És terrible. Jo també he de dir, no sé si... De fet, jo he tingut, per sort o per desgràcia, he estat quasi 11 anys treballant a la dgaia. Per tant, conec també una mica el funcionament dels centres i el funcionament d'aquesta institució. Ja fa molts anys ara que estic a la residència de Santa Coloma, però fa 15 anys estava per allà. Per tant, és una cosa que, tot i escandalitzar-me, també he de dir que no m'ha sorprès. I no m'ha sorprès perquè penseu que en aquest moment, bueno, això ha canviat bastant perquè cada... En aquest moment potser estem parlant de que hi ha quasi 5.000 nanos en centres residencials acollits, tutelats per la dgaia. 5.000, d'un total de quasi uns 8.500 que estan tutelats. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt important de nanos que viuen en centres que estan gestionats per moltes entitats, hi ha molts educadors que estan pendents de l'atenció d'aquests xavals, però el responsable últim, a diferència, clar, el responsable últim és la dgaia, és la Generalitat, que era el tutor d'aquests infants. Que aquí hi ha un element que, sens dubte, que és el que fa escandalitzar, que aquí s'ha escapat el control. Aquí hi ha hagut una manca de control. El control parental que hauria d'existir doncs, en relació a tots aquests nanos per part dels seus educadors, doncs aquí ha fallat. Aquí ha fallat. I, per tant, cal veure com és que van ser tants mesos sense que es detectés aquesta situació.
Home, de fet, ha estat dos anys que han estat abusant d'aquesta nena.
Sí, sí,
dos
sí,
anys.
Sí. Però, per altra banda, dius, ostres, és escandalós que això passi als centres de la dgaia. Passa a tots els centres. No, però és que aquesta situació pot passar i ho dic així, a casa nostra, a casa del nostre veí o a casa del nostre parent, perquè en aquest moment el gran drama és precisament l'ús que estan fent els infants i joves del tema de les pantalles, el tema de l'accés a les xarxes, i això tant passa a casa nostra com amb un centre residencial d'acció educativa de la dgaia. I clar, el que passa que a casa nostra, el qui ho ha de controlar doncs és el pare i la mare, o qui té la... I en un centre residencial, qui té de vegades aquestes funcions tutelars és l'administració, i a més l'administració ho delega en un centre, en una entitat i en uns educadors, no? Però jo he de dir que és alarmant la situació, però que no és alarmant, però que no és estranya, perquè això pot passar a casa nostra, malauradament, amb algun dels nostres nanos adolescents. I perquè tots, pregunto jo, tots tenim eines per controlar els nostres adolescents l'ús que fan de les pantalles? Tots estem segurs quan un nano diu que se'n va a l'institut i surt de l'institut i diu que se'n va a una activitat extraescolar, si hi va o no hi va, o es queda enganxat al mòbil contactant amb no sé qui?
Sí, però que en aquests casos, Xavier, segurament hi ha una doble vulnerabilitat. O sigui, com a menors i com a menors que estan tutelats i no acaben d'estar protegits per qui se suposa que els hauria de protegir.
Sí, ja pregunto. I en aquest cas, la protecció, evidentment, hi ha de ser per part dels, diguéssim, referents directes que estan en els centres, que són els educadors, que són les principals persones que se'n cuiden d'aquests xavals. Ara bé, tots sabem que en aquest moment, i el tema de l'ús dels mòbils, que és el que hi ha a fons del problema, és un tema de molt difícil control. I en un centre això s'ha d'exceptuar, perquè evidentment tenen una obligació i un encàrrec que no té un nano que viu en una família, entre cometes, normalitzada. En un centre això s'ha d'accentuar, aquest control. Però què vol dir? Doncs deixar-se sense mòbils, restringir-ho tot. És a dir, cal buscar fórmules perquè els nanos que necessiten aquesta protecció, primer, que no se sentin estigmatitzats, perquè tampoc pot ser que, doncs, no sé, que no se'ls tregui el mòbil, que ningú vagi amb mòbil, i que, per altra banda, doncs puguin també ser adolescents i joves normals, fent les seves activitats normals com qualsevol altre, no? Ara, és greu, i aquí hi ha hagut un problema greu per part del centre on estava allò i, per tant, de la responsabilitat última, malauradament, és la DGAIA, la responsabilitat d'estudi, perquè ha encarregat això amb un centre i aquest centre ha encarregat això amb uns educadors. Aquí hi ha hagut una falta de control, una culpa que diuen culpa invigilando. Aquí, evidentment, això és molt greu.
Joan, què t'ha provocat el tema?
Bueno, és que, clar, són notícies horroroses i no hi ha qualificatius, ja ho has dit tu mateixa, però és que sempre ens passa el mateix. Quan surt una notícia d'aquestes, ens tirem els cabells i no entenem res i tal, però si ho analitzes una mica, doncs veus que anem a parar al lloc de sempre, que quan toca no fem res o fem poc. Perquè, com deia el Xavier ha parlat d'un tema que és té raó, és que és molt preocupant, però és que hi ha molts factors. Les pantalles i tot això és molt fumut, però la salut mental, la cura de les persones, de la societat, el tipus de societat a què hem arribat, evidentment hi ha molts factors que no hi fem prou, en general, perquè després arribem a aquesta situació i ens queixem. Aquí hi ha uns responsables, clar, hi ha uns responsables. És un servei públic, que es diu DGAIA, que com pot ser que un servei amb aquesta responsabilitat tan gran que és la cura i tutela de menors, no podem tenir un servei opac, obscur, poc transparent, amb pocs recursos, que delegui amb institucions i entitats privades del tercer sector, que no totes estan molt poc controlades i algunes se'n van de la norma segurament, i falten recursos. Només escolteu la veu que aquests dies surten dels educadors socials que estan cridant a dir, per favor, les condicions, la precarietat, la falta de recursos, que tot això. Ells ho veuen cada dia, coses d'aquestes similars, potser no tan greu, però ho veuen cada dia. I, per tant, ara ens tirem els cabells, ara ha sortit la consellera aquest matí dient que s'està fent ja una revolució i una renovació de tot el servei, que ho faran tot nou i tal, que hi haurà la comissió d'investigació, i què? Continuarem igual perquè no tocarem els temes de fons, com un dels que deia el Xavier. Per tant, és preocupant, molt preocupant.
Val, Cristina.
Bueno, a mí así de entrada, cuando escucho este tipo de noticias, me provoca, me repugna, ¿no? Y pienso que como pueden haber tantas personas sin ningún tipo de escrúpulos. Eso es lo primero que me viene, ¿vale? Bueno, estoy de acuerdo con los compañeros. Yo creo que quizás es un tema de protocolos de este tipo de centros, de saber si se han cumplido o no se han cumplido esos protocolos y que probablemente a lo mejor esos protocolos se tienen que actualizar, ¿no? Con todo el tema, sobre todo del tema de los móviles, ¿no? O sea, ¿de qué manera controlas? Y no sé si realmente es posible en estos centros, ¿de qué manera tú puedes controlar y si puedes controlar los móviles? Porque si no, o sea, es que es muy difícil. O sea, ¿cómo sabes a través de cómo sabes que esta persona pues bueno está metida en y está siendo acosada por esos pederastas y luego encima podía salir ella a la calle, pues, y estaba cumpliendo, o sea, no estaba incumpliendo lo que sería pues la norma de poder salir a la calle, claro, o sea, o va una persona detrás de ella vigilando a dónde va y con quién va, o cómo lo controlas, ¿no? Creo que también es un tema de recursos, de este tipo de centros, de los recursos, también, pues bueno, pues de los educadores, qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer. Yo creo que se tienen que replantear realmente. Pues en estos centros cómo se han de controlar, no sé si es la palabra, pero o cómo hay que vigilar a estos jóvenes, que además, bueno, pues entiendo que si están en este tipo de centros, pues bueno, pues son jóvenes pues que quizás ya tienen pues bueno pues algún tipo de algún tipo de problema o no tienen una situación familiar normal, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo creo que hay que hacer un repensamiento y probablemente pues hay que cambiar cosas, aparte de bueno, pues de también poner recursos para poder a todas estas bandas de pederastas pues bueno, pues poder realmente pues bueno, encontrarlos de la forma más rápida posible y lógicamente pues que paguen por eso, porque si no no conseguiremos prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, se aprovechan quizás de la vulnerabilidad pues bueno, de este tipo de jóvenes que son más vulnerables por el tipo de vida que están viviendo o por sus circunstancias personales, familiares, no lo sé. Entonces, bueno, pues quizás también necesitamos pues más recursos para detectar estas redes de pederastas y castigarlos de una forma dura.
És un cas que té una doble vessant, per una part, per analitzar la part judicial i després la part de responsabilitat institucional del sistema, que ha evidenciat doncs que és deficient, que hi ha errors precisament en el sistema, podríem dir que impropis d'una institució que ha de vetllar per la seguretat i la protecció d'aquests menors. Però clar, la dgaia que tenia la guarda en aquest cas concret d'aquesta noia, com s'explica, i em remeto directament al Xavier, com s'explica que aquesta noia, sent menor, tingués l'autorització o se li hagués permès d'anar a viure amb una parella major d'edat, sent ella menor i tenint aquesta guarda directament la dgaia? Això, a veure, una falla del sistema, no sé si ho podem considerar així. Algú va decidir que mira, que ho podia fer. No sé si hi havia massa consciència a l'hora de prendre aquesta decisió.
Això no sé si fins a quin punt els tècnics de la Direcció General eren... I dic els tècnics de la Direcció General eren coneixedors o no. Ho dic perquè hi ha una estructura molt complexa sota la paraigua de la dgaia. Aquesta estructura, a part de la que és pròpiament l'administració de la Generalitat i tots els tècnics que treballen a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, per sota hi ha uns equips de territori, que són els EAIES, els equips d'atenció a infància i adolescència, que depenen dels diversos municipis o consells comarcals. Equips que finança el departament, que els paga l'apartament, però que doncs a l'Hospitalet de Llobregat hi ha un equip d'EAIA, a la comarca, a la Barcelona ciutat n'hi ha un per districte, al Vallès Occidental doncs n'hi ha un per ciutat, Terrassa. Aquests són els EAIAs, els tècnics que d'alguna forma controlen els xavals i els nois i noies que viuen en centres i autoritzen o controlen una mica el dia a dia d'aquests nanos, a part dels propis centres i els propis directors de centres, que evidentment doncs estan, fan el que han de fer, diguéssim, per informar del desenvolupament d'aquests nanos abans doncs, que siguin retornats a casa seva o bé doncs, desinternats per haver fet els 18 anys. Clar, què va passar perquè als 16 anys aquesta noia pogués anar amb aquesta persona? No ho sé, això és el que segurament el departament deu estar estudiant i ara veure qui va autoritzar això, no? Però vés a saber, tu, et pots imaginar, potser aquesta noia, penseu que els centres són centres oberts, són centres que no són presons, són cases, moltes vegades en algun barri hi ha centres que al propi barri ningú sap que hi ha, allà hi conviuen i viuen nois i noies de la Direcció General d'Atenció a la Infància. I qual és una caseta? Doncs que hi ha 8, 10 o 12 nanos vivint allà i que, bueno, fan la seva vida i sembla absolutament normalitzat dintre del barri i que fins i tot veïns no saben que allò és un centre d'atenció a la infància. I això és bo que sigui així, perquè fan una vida absolutament normal. Per què aquella nana, abans dels 18 anys, la van deixar anar a viure amb una persona major? No ho sé, primer hem de veure que aquesta persona segurament, no ho sé, vull pensar que no formava part d'aquesta xarxa de pederàstia i de pedofilia, no? M'imagino. Però, a més, potser és que aquesta persona, algú va valorar que podia ser, entre cometes, responsable o acollidora d'aquesta noia. Vés a saber tu. O sigui, això s'ha de mirar, perquè la mesura de protecció bé són a atenció en centres residencials o bé les mesures d'acolliment familiar. I les mesures d'acolliment familiar són dos, les que estan acolliment en pròpia família o en família, avis, tiets, o acolliments en famílies alienes. Però clar, aquesta circumstància s'ha de veure què va passar aquí.
Sí, perquè és que és molt estranya aquesta decisió, vull dir, sembla d'una falta de...
És estrany.
Sí, estrany. Però vaja, de sentit comú, pràcticament. Joan.
Sí, ahir sentia una entrevista que se li va fer al senyor Lluís Vila, que és vicepresident del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya, que deia unes coses que el feien esborronar encara més. Que és que, per exemple, deia que desgraciadament no em sorprèn drames com aquest, n'hi ha cada dia o similars, no? Clar, ell deia que algú ha signat un informe o ha autoritzat, això algú ho ha signat o ha autoritzat.
Clar.
Però què passarà, deia aquest senyor? Passarà que, com sempre, si no canvia, el de la Direcció General, la DGAIA, sortirà, farà un comunicat, una roda de premsa, dirà que s'han seguit els protocols, que s'ha fet bé i que bueno, i es taparà o no se sabrà realment el que ha passat. I aquest és el problema que tenim. Si això no canvia, si això es passa tal qual, és que no ha canviat res o no es vol canviar. I per tant, doncs, bueno, el drama, m'agradaria que un dia portéssiu en el programa o poguéssiu parlar amb la gent que treballa al carrer, amb els educadors socials.
Està previst, no ens avançarem, però és un tema que ens interessa poder parlar amb educadors socials.
Perquè ells viuen aquestes coses al dia, al carrer, al dia a dia, saps? I ells tenen molta més informació.
I no és una tasca fàcil. Que també podríem dir que és una professió de risc en molts casos. Cristina.
Bueno, esperemos que este desgraciado caso pues bueno, sirva para poner más recursos y medidas preventivas pues para proteger pues a todas estas, especialmente niñas, ¿no?
Y nens, que també hi havia en aquesta xarxa.
Sí, niñas y niños que bueno, que realmente sufren todo esto, ¿no? Por parte de este tipo de personatges sin escrúpulos.
Sí, de fet, heu apuntat molt bé qüestions que són importants i que es podrien revisar per intentar millorar, com és el cas de les pantalles, que en el cas de menors, sense fer que se sentin diferents i que puguin viure amb tota la màxima normalitat, doncs, sent menors, poden tenir els seus mòbils, efectivament, però un cop en el centre, doncs, algú els podria custodiar, no? Ni que sigui unes hores, ni que sigui unes hores. La falta d'educadors, falten recursos, falten recursos humans i potser dels altres. I el cas d'aquesta subrogació, contractació d'empreses externes que encara distancien més la persona atesa del màxim responsable d'aquesta atenció. Però vaja, a veure si aconseguim que s'esclareixi tota aquesta situació i que els culpables, el cas, diríem que hi ha tres causes obertes, encara s'està investigant, hi ha una quinzena d'homes implicats i veurem, estarem atents a veure com acaba tot plegat. Canviant de tema. Si us dic que treballar massa hores afecta el nostre cervell, em direu, boh, quina descoberta, no? Em direu, això ja ho pensàvem, ja ho sabíem, nosaltres.
Sí,
no? De fet, jo crec que tenim un exemple. S'ha fet un estudi, és un estudi preliminar amb professionals de la salut. És un estudi molt, molt petitet i que segurament caldria fer amb més amplitud, però no deixa de ser interessant. Jo recordo que en l'època de la Covid, i vosaltres també ho tindreu present, l'esgotament dels professionals, dels sanitaris, que estaven extenuats, estaven que no podien més. Quina va ser la conseqüència de tot aquell esforç continuat durant un temps? Doncs que molts han acabat per anar amb els professionals de la salut mental, per exemple, ho recordeu, oi que sí?
Sí, tant i tant. I exactament, i això va ser una de les conseqüències de la pandèmia i que tampoc han après com tantes coses després de la pandèmia.
Sí, sí.
Però llegir aquesta notícia que ens has posat em fa reflexionar una vegada més sobre com en aquesta societat no continuem cuidant la nostra salut mental des de cap àmbit. I de l'àmbit laboral, doncs, és evident que tampoc. Perquè no s'entén que, per exemple, als anys 80, estic parlant de fa moltíssims anys, hi havia unes teories de pensadors i filòsofs que jo seguia molt atentament en aquella època, que ja deien que havien d'anar cap a una societat en la qual s'hauria d'anar rebaixant el temps de treball i repartir el treball per la salut mental de les persones i perquè tothom tingués més temps per educar-se, conviure, rehumanitzar-se i conviure millor en aquesta societat. Era un element. Aquestes són teories escrites als anys 80. Però no hem anat cap aquí, sinó que continuem anant cap a una societat en la qual, per exemple, hi ha milers d'hores extres. A Espanya cada any continua el temps amb milers d'hores extres en molts sectors de la feina. I el tema del treball no s'acaba de regular ni s'acaba de pensar en això que estaves dient ara, que, per exemple, va passar la pandèmia. Evitar que la gent s'esgoti mentalment. No hi ha necessitat. Ho podem organitzar d'una altra manera, però tampoc aprenem. És que no s'entén.
Som un cas, eh? Un cas com un cabàs. Xavier.
Sí, jo volia posar també, en aquest cas, a diferència de fa uns anys, sembla o semblava que l'ús, la introducció de les noves tecnologies, de les pantalles, dels ordinadors primer, després de les noves tecnologies,
exacte,
ens facilitaria la feina.
Exacte, sí.
Ens relaxaria perquè això ens faria, això ens ajudaria molt a fer millor feina, a fer-la més ràpid i per tant, això aniria bé. Doncs resulta que sembla que és tot el contrari. Dóna la sensació que amb l'ús cada vegada, evidentment, d'aquesta allau de noves tecnologies, que no podem donar l'esquena de cap manera, vull dir que hem de jugar amb elles, això sí o sí, però ens està provocant doncs més aquesta sensació d'ofec, d'estrès, de fatiga mental i tota aquesta situació d'aquests impactes negatius, no? que ens provoquen doncs a nivell interior, no? Ostres, hauria de ser una altra cosa, no? Però aquest volum d'informació que ara ens arriba, que ens demanen que puguem gestionar doncs, a través de les tecnologies, provoca, el efecte col·lateral és aquest, és un efecte pervers, és un efecte que ens està provocant, no sé...
És efecte boomerang, no?
Exacte, més la gent té més insomnis a les nits, i en definitiva menys qualitat de vida. Dius, home, això no havia de ser així. Hauríem de fer una reflexió, no?
Cristina.
Sí, sí, está claro que cada vez más hay más personas pues con enfermedades mentales derivadas precisamente de lo que estábamos comentando. Yo creo que también el hecho de que es verdad que las nuevas tecnologías pues deberían, ¿no?, ayudarnos o deberían automatizar determinadas tareas, que sí en parte lo hacen, pero por otra parte nos obliga a gestionar mucha más información por diferentes canales, ¿no? Entonces, al final, no sé, te van llegando correos electrónicos o mensajes por 7 sitios diferentes. Entonces, claro, al final realmente es que te vuelves loca con toda la información que te llega de un sitio o de otro, que tienes que gestionar, responder por aquí a los otros, por allá, por no sé qué, por no sé cuánto. Y esto está provocando realmente unos niveles de estrés altísimos y unos niveles de ansiedad muy altos. Cada vez más, no sé, yo creo que un poquito no en nuestro tipo de relaciones a nivel personal, profesional, te estás enterando de más casos de personas que están en sus puestos de trabajo y que tienen ataques de ansiedad. Sí. Con diferentes grados.
Sí, bien.
Y esos ataques de ansiedad...
Mientras no...
Diga, Joan.
Sí,
Ah, perdona. Y esos ataques de ansiedad están teniendo unas consecuencias muy graves a nivel mental. O sea, a lo mejor no es el típico ataque que, bueno, no, que estas notas, no. Están teniendo consecuencias muy graves. Yo, a nivel personal, cada vez estoy conociendo más casos. O sea, creo que tenemos que reflexionar, porque quizás estamos en unos niveles de exigencia, de ritmos de trabajo, de llevar no sé cuántas cosas, que a veces tenemos que parar, porque dices, no, es que ya no soy capaz de tantísimas cosas a la vez, ¿no? Y de resolverlas de forma eficaz. Entonces, jo crec que nos hemos de replantear, algo no està funcionant.
Jo crec que les noves generacions, els joves, que estan ben preparats i estan assumint ja responsabilitats, això ho tenen molt clar.
Sí, totalment.
I comencen a posar barreres.
Totalment.
I a dir, fins aquí.
Sí.
Sí o no?
Sí.
Però sí, és possible, però fins que no canviem aquesta societat, que ara és molt important i passa per sobre de moltes coses, aquesta ansietat sense límits de beneficis, de guanyar, d'enriquir-se i tal, això està molt mal.
Ho hem de deixar. No ens queda més temps. Xavier, Joan, Cristina, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Sant Cugat. Cugat Mèdia. Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Comparteix les teves nits amb la millor música. La música que vols.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.